Sí, es él, el gran embaucador, el pequeño Nicolás. Obsérvenle entre la multitud con solo 10 añitos, sin quitar ojo a las cámaras. El chaval se va colocando estratégicamente hasta que consigue su minuto de gloria.
Fran, 10 años, ¿no?
Sí.
Oye, ¿qué significado para ti de la figura de Juan Pablo II, del Papa fallecido?
Pues a mí me parece una persona muy santa.
I això passava fa uns quants anys i és que avui parlem dels impostors, persones que han construït una història que han fet passar per verídiques. El testimoni d'aquests personatges és tan impressionant que han causat gran rebombori als mitjans de comunicació. Gisela Llobet, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Escoltàvem aquest pequeño Nicolás quan encara era pequeño, pequeño.
Sí, petitó, petitó.
I és que avui ens apuntaves que parlaríem dels impostors, de com superar la síndrome de l'impostor, i és notícia dia a dia, a les últimes setmanes, el gran impostor, podríem dir, de l'estat espanyol, que seria el pequeño Nicolás, i hem volgut retre-li un petit homenatge, per dir-ho d'alguna manera, als seus inicis.
Fa créixer l'ego d'aquest nano, eh?
Segur. Ara ens explicaràs com funciona i si és que es pot superar aquest síndrome de l'impostor que de ben segur pateix el pequeño Nicolás, que encara té cua.
Sí, realment estem parlant d'un trastorn de personalitat amb una base molt gran de narcisisme, no? Llavors, clar, hi ha un punt important aquí a tenir en compte, qualsevol trastorn, qualsevol cosa que es pateixi, la primera part o el primer pas per voler-lo superar és voler fer això, no? I justament aquest tipus de personalitats no creuen tenir cap problema, no? En tot cas, el problema el tenen els altres, però ells no tenen mai cap problema.
Que el problema el tenen els altres, Gisela, en alguns casos sí que és cert. No? Sobretot en aquest cas del pequeño Nicolás, ens agradaria posar sobre la taula també, per exemple, el cas d'Enric Marco i d'Alicia Esteve, però el pequeño Nicolás, nosaltres a vegades a la redacció en parlàvem, hem parlat més d'un moment, i és que ens qüestionem com un nen de 20 anys pot enganyar tanta gent, si és que l'ha enganyat fins i tot fent-se passar per un agent del CNI, amb l'edat que té i amb l'aparença que té.
Realment hi ha una base important. Totes aquestes persones que realment creen un personatge, no? Hi ha una base de veritat dins de cada història, no? Hi ha una base, entre cometes, mig real, i a partir d'aquí, quan ells comencen a construir, no, aquest personatge, la història, la magnifiquen, l'exageren, la distorsionen, no? Però sempre hi ha una base amb una veritat, val? Perquè de fet ells construeixen això a través d'elements reals, no? I en el cas del pequeño Nicolás justament és això, o sigui, ell realment estava ficat dintre de tot el Partit Popular, no?
Sí, va començar quan tenia 15 anys amb les FAES, el va presentar la seva mare a la Fundació, i a partir d'aquí ha anat creixent i ha anat participant en tots els esdeveniments que hem anat i que ha anat destapant la premsa en les últimes setmanes.
Correcte. Pensa que justament en el cas del pequeño Nicolás, en els altres potser és una miqueta diferent, però en el cas del pequeño Nicolás tenim una cosa important a tenir en compte, i és que hi ha, diguéssim, tot el tema de la responsabilitat del cas és compartida. Vull dir, realment, jo estic segura que hi ha molta part de persones amb les que ell es relacionava que ja li estava bé tenir una persona que no tingués cap mena de problema en fer segons el que ells manaven, saps?
Acaba sent una eina també aquest tipus d'impostors per a altres persones, en aquest cas, perquè hi ha altres casos que són molt diferents, en parlem també més endavant.
Els utilitzen, realment és una utilització mútua, ell li estava perfecte, perquè realment tenim que tenir en compte que sí que els mouen els diners, però per exemple en els altres casos que parlem no és tant per diners, sinó és una part més de notorietat, no? Aquesta necessitat patològica de ser reconegut, de ser admirat, de ser venerat, no?
Sí.
És justament el que provoca aquest narcisisme, no? Llavors, doncs, aquesta part patològica fa que ell, per un cantó, estigués encantat d'acudejar-se amb segons quin tipus de persona.
Parlaves d'aquest ego, no, Gisela?
Totalment, totalment. És un ego. Hem de pensar que, partint de l'autoestima, sempre quan parlem d'autoestimes desequilibrades, no? En aquest cas, doncs, evidentment, és una autoestima molt desequilibrada. Moltes vegades diuen, bueno, té l'autoestima molt alta. Jo, més que dir autoestima alta, parlo més d'una autoestima que necessita nutrir-se de forma exagerada i patològica, no? D'un reconeixement constant per poder estar alta. Però realment...
Que
sí,
seria molt
sí.
diferent de tenir una autoestima alta.
Manam?
Que seria diferent, el que ens expliques ara, a tenir una autoestima alta.
Sí, ja et dic, el millor de tot és tenir una autoestima equilibrada, val? Quan parlem d'autoestima baixa, parlem justament de persones que, diguéssim, tenen un pensament molt negatiu i es valoren molt malament a si mateixos, però llavors aquest tipus d'autoestima, de fet, si no es pogués nutrir o no busqués aquesta nutrició tan exagerada, estaríem parlant d'una autoestima molt fràgil, perquè realment necessiten nutrir-se d'aquesta manera i de fet són persones que no poden reconèixer cap error, vull dir, la paraula fracàs els aterra, ells no poden fracassar mai, no? Llavors parlem d'aquesta fragilitat amb l'autoestima, una persona que té autoestima alta, bueno, alta o més aviat, més que alta, equilibrada, mm-hmm. És una persona que no té la necessitat d'estar constantment rodejat de persones que li estiguin alimentant l'autoestima, perquè ja la té sana i, per tant, ell ja sap què és i té un bon autoconcepte de si mateix, no?
Gisela, bon dia.
Bon dia.
Aquestes actituds del Pequeño Nicolás o també d'Enric Marco o d'Alicia Esteve ja comencen des de ben petits? Hi ha una persona que potser fa aquestes coses, ja aquests trets característics ja comencen des de la infantesa?
Hi ha una part de personalitat important, llavors això s'aprèn. Val? Llavors, és a dir, podem tenir nens que tinguin una gran necessitat d'atenció i que en un principi doncs, necessitin sentir-se valorats i tot això, però clar, llavors depèn de com tu enfoquis o depèn de com tu alimentis això, anem cap a un cantó o anem cap a un altre. Val? De fet, clar, si això s'alimenta molt, si es potencia, evidentment ens trobem en casos com el Pequeño Nicolás, com amb aquest tipus de personalitats. Hi ha una base de genètica, diguéssim, que sí, que té una necessitat, però llavors aquí hi ha una influència molt important de l'entorn i de l'aprenentatge que faci que aquest nano, no?, o aquest nen conforme va creixent.
Gisela, què et sembla si parlem també una mica dels dos altres casos que volíem comentar amb tu, perquè el Pequeño Nicolás està d'actualitat, però potser la gent no se'n recorda que Enric Marco va ser un home que va dir que havia estat en un camp de concentració, va aconseguir ser el president d'una associació amical de Mauthausen i tot era mentida, i després tenim el cas d'Alicia Esteve, una dona que es feia dir als Estats Units, Tania Head, havia dit que havia estat als atemptats de l'11S, i fins i tot havia dit que allà hi havia perdut el seu marit. I tot era mentida també, i també va aconseguir ser la presidenta d'una xarxa de supervivents de l'11S. Quin patró comú segueixen aquestes tres històries, tot i que has dit al principi que la del petit Nicolás s'allunya una mica d'aquestes dues altres històries d'Enric Marco i l'Alicia Esteve?
A veure, el tipus de personalitat més o menys és la mateixa. El que passa és que partim d'una base de que, diguéssim, els altres dos casos no hi ha tant una necessitat econòmica, potser sí una necessitat d'això, del que dèiem, no? De nutrir-se d'aquesta admiració, d'aquest reconeixement, d'estar constantment, no?, en el punt de mira, en l'atenció de la gent. El petit Nicolás també té això, però hi ha una part que el movia molt, no?, que era tota la part més d'econòmica, val? La part del poder, de sentir-se poderós en el sentit de poder manejar diners, no? Llavors, en els altres dos casos, el factor comú seria el tema de l'autoestima, no? Hi ha una part molt important de que aquest tipus de personalitat necessita de forma constant alimentar aquesta autoestima d'alguna manera, no? Llavors, a part, una de les coses que també tenen en comú és que es senten capaços de qualsevol cosa, val? Per ells no hi ha límits. És a dir, tenen una sensació com de ser més llestos que ningú, val? Llavors, doncs, el fet de que, per això deia que la paraula fracàs no entra dintre del seu diccionari, perquè no pot ser que ells s'equivoquin, no pot ser que ells, perquè ells són molt més llestos que qualsevol altra persona, no? I tampoc tenen aquesta sensació de fracàs, per tant, ningú els pot ajudar, no volen ser ajudats, perquè ajudats significaria que hi ha una altra persona que en sap més que ells. No? I ells es creuen molt intel·ligents.
I amb la moralitat, quin aspecte ocupa en el cervell, la manera de pensar i funcionar d'aquesta gent?
clar, aquí tenim una cosa important a tenir en compte. Aquest tipus de personalitat normalment tenen o nula o molt poca empatia, val? Però estem parlant de persones que, diguéssim, que veure el que els altres poden necessitar o els que els altres poden patir, sabent el que ells fan o deixen de fer, les conseqüències dels actes, no tenen gens en compte. El que prima aquí, el més important, és la finalitat per la qual ells estan comportant-se, no? I això és, per ells, el més important. És com si, diguéssim, la típica frase, no?, de que el fin
justifica los medios,
los medios, doncs seria exactament això, no? Llavors, ells, vull dir, de fet, l'Enric Marcos va fins i tot tatuar
el número de pres d'un camp de concentració.
Per donar credibilitat a la seva història, no? Arriben fins a les últimes conseqüències. De fet, quan ja no hi ha més remei i es veuen acorralats, no poden admetre un error, no poden admetre que s'han equivocat, que no ho han fet bé, no?
No, de fet, en el cas d'Enric Marco, ell justifica encara, després de ser desemmascarat, doncs que ell ho va fer pel bé d'aquella gent, per exemple, que no va poder explicar el seu testimoni.
Exacte. Vull dir, sempre jo estic per sobre de, i ho faig per, saps? No, jo no m'equivoco, jo és que ho vaig fer per això, és que vosaltres no ho enteneu, entens? Sempre hi ha aquesta part, no? Aquesta, diguéssim, són persones que es responsabilitzen zero dels seus actes, tot està justificat el que ells fan, val? Llavors, tenen aquest punt de que qualsevol cosa que estigui mal feta ve per un factor extern, no? I qualsevol cosa que estigui ben feta ve per un factor intern, però fins a un límit patològic, és a dir, algo molt exagerat, no?
Gisela, per anar acabant, aquests tres casos s'han inventat una història espectacular, deies que són persones empàtiques, però...
No, al revés.
Ah, apàtiques.
Apàtiques, perdó.
Al revés, no tenen empatia, o molt poca.
No creuen que és perillós inventar-se una història tan espectacular, sabent que els poden atrapar, i efectivament és el que ha passat en tots els casos, s'ha descobert el pastís, i no és contraproduent, són persones que busquen l'aplaudiment i l'admiració de la gent, i en canvi el que han trobat al final és que la societat els repudi per aquest acte que han fet.
Clar, però has de pensar que aquest tipus de persones no veuen al llarg plaç, és a dir, i són és difícil que puguin veure les conseqüències, perquè, com he dit abans, com que ells mai s'equivoquen, com que ells mai fracassen, llavors ells mai podrien ser atrapats. Entens?
La importància d'aquest ego.
Exacte, dintre de la seva concepció, a mi no em poden atrapar mai. Mai sabran el que estic fent. De fet, arriba un punt, quan parlàvem del pequeño Nicolás, de com pot ser que això, amb l'aparença que té, amb l'edat que té, hagi arribat on hagi arribat i s'hagi codejat amb els personatges que s'ha codejat, és perquè realment quan ells munten o construeixen aquesta història, arriba un punt en què el desig de que això sigui real és tan gran, no?, que acaben assumint aquest personatge com a propi. Tot i que hem de ser conscients de que en cap moment tenen una disfunció de personalitat, és a dir, tenen la personalitat
Gisela,
equivocada.
Se'ns acaba el temps per parlar dels impostor. Moltes gràcies. Podem seguir-ne parlant, si no, la propera sessió.
Molt bé, perfecte. Apa, adéu.